Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicàvem a l'informatiu que avui sembla que comencen a arribar una mica de bones notícies d'aquest incendi terrible que ha cremat, que crema encara tècnicament, a la zona de Castelló, entre Castelló i l'Aragó. Una treva que veurem ara cap a on anirà, però que fa que a dia d'avui 1.400 veïns continuen fora de casa seva. 1.400 veïns, eh? Poca broma, que són una bona colla de pobles que han hagut de ser desallotjats. Els veïns explicaven situacions que aquí ens resulten molt familiars. Estàvem parlant de torrenteres i de zones de bosc que estaven absolutament abandonades, on hi havia gran quantitat de fusta, on s'hi havia fet una mala gestió després de nevades dels darrers anys en què no s'havia netejat, estaven en situacions de temperatures molt més altes del que toca, de vents que estaven bufant amb força, d'humitats que estaven sent molt baixes. S'ha acabat produint certament una situació, això que en diem que és un polvorí. El que passa és que és una expressió que utilitzàvem habitualment el que és la temporada, o era la temporada habitual d'incendis, per entendre'ns, quan arribava l'estiu, és a dir, a partir del mes de juny, i normalment allargant-la fins cap allà al mes d'octubre. Tot això està passant que ni tan sols hem acabat el mes de març. Ni tan sols hem acabat el mes de març. La virulència de l'incendi de Castelló no té res a veure, afortunadament, amb els incendis que hem tingut al llarg d'aquest mes de març aquí a Catalunya, però que ja han provocat algun ensurt. Tot plegat és una derivada més d'aquesta situació de sequera, per exemple, que demà tot just els partits polítics abordaran el Parlament de Catalunya. Avui, que fa una setmana que crema aquest incendi de Castelló, on, per cert, els bombers de la Generalitat ja han enviat efectius per ajudar en aquestes tasques d'extinció, teníem ganes d'agafar aire, de seure una estona i de parlar tranquil·lament de com estem, de com està Catalunya, de quins riscos afronta, de quina és la situació ara i de què hem d'imaginar que ens pot passar aquest estiu. L'Edgar Nebot és sotsinspector dels GRAF dels bombers de la Generalitat. Edgar Nebot, com estem? Molt bon dia.
Bon dia. Estem expectants.
Expectants. Recordeu una situació delicada com aquesta? Estan, clar, si ho deia, només és 30 de març, tot just, eh?
Sí, a veure, no és nou. És a dir, episodis de sequera, tots a la memòria segurament recordarem els més recents, i a nivell d'incendis, com a incendis grossos, podríem anar fins al 94, que va ser un hivern sec i vam començar amb un estiu calorós que vam, diguem-ne, tenir molts problemes no a Catalunya, sinó a tot l'arc mediterrani. També vam tenir hiverns secs del 2004 al 2005, al 2007-2008, quan van començar a parlar-se, no?, dels primers decrets de sequera, el 2012... I llavors ara últimament el que sí que ha passat és que aquest és el tercer any, aquest 23 és el tercer any d'una sequera que nosaltres la comencem a situar l'any 21, 22, 23, són 3 anys seguits, i això és el que és una mica anòmal per aquesta durada, no?, de 3 anys ja, i sobretot perquè no és només sequera, sinó, com ja també apuntaves, tenim altes temperatures. I oi que a l'estiu, quan fa calor, necessitem beure més aigua que l'hivern, que podem passar més? Doncs a les plantes els hi passa igual. Quan hi ha temperatures altes, diguem-ne, ho transpiren i, per tant, gasten més aigua, i, per tant, se li ha de sumar que no hi ha aigua al terra perquè no plou, amb la calor més elevada que fa que tinguem els boscos en una situació realment delicada.
Clar, com a bomber, quan passegeu pel país i veieu aquest color verd pàl·lid apagat, no? Perquè en realitat el que està passant ara a moltes zones del país, alguna segurament se n'escapa, afortunadament, però en general i malauradament una bona part dels boscos del país tenen color apagat, color a sec.
Sí, sí, pràcticament la totalitat. Tot i que ara veiem flors i veiem que les plantes, ara és el moment, sortint de l'hivern, que han de florir, que han de treure fulla nova, veurem colors verds una mica més lluminosos, però durarà poc, perquè realment no hi ha aigua al terra i la planta, quan intenti agafar aigua a través de les arrels, veurà que no en té prou i llavors decidirà, doncs no trec fulla nova, o en trec menys, o la que trec em durarà menys, i la floració, això és molt greu en tot el que és a l'agricultura, perquè realment podem tenir una campanya de tot el cereal i una campanya de tot l'horta, si es restringeix el rec dels fruiters, que poden haver-hi problemes. Sí.
El que està passant a Castelló aquests dies amb aquest incendi, amb aquesta que avui fa just una setmana que està cremant, és un avís, és una alerta del que ens pot venir?
Sí, sí, sí. És a dir, el tipus de boscos que tenim a Castelló, a Tarragona, al sud de la Catalunya central, són molt similars, són les mateixes espècies, amb les mateixes estructures, poder en alguns llocs per l'alçada, no? Perquè les muntanyes de Castelló, els Millars, és la part alta de Castelló. Poder allà doncs, va nevar i va ploure una mica més, inclús, que en alguns llocs de Tarragona. I, per tant, sí, és un avís, i per això en el món dels incendis ja fa anys que aixequem el cap més enllà del país per veure com estan els veïns, perquè al final les entrades aquestes de calor, els vents, tot això, vull dir, té una escala que si veus com estan els companys d'altres llocs pots fàcilment predir com t'arribarà a tu aquesta situació de risc. I ara afrontem uns dies, avui és un dia d'encara calor, però ara a partir de demà començarà a tornar a bufar el vent i tornarà a bufar aquest vent de mestral i tramuntana, i com ja sabeu, aquí quan ens bufa el vent amb aquesta situació de sequera és quan hem tingut els incendis grossos de fa anys i també en aquesta època.
De fet, aquest cap de setmana et dona per fet que tornarem a pujar al nivell de risc d'incendis?
Sí, 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 claríssimament.
Claríssimament,
Sí, sí.
És sostenible des del punt de vista del cos de bombers que la temporada d'incendis, en lloc de començar el mes de juny, tècnicament ja estigui en marxa el mes de març?
Nosaltres, com a servei públic, ens adaptem i, evidentment, intentem, diguem-ne, anticipar-nos al risc per planificar millor sempre que podem. Aquest any, per exemple, és el primer any que formalment la campanya d'estiu comença abans, no? Llavors hem trencat ja allò que comentaves abans, no? Que tradicionalment començàvem el 15 de juny i a vegades se'ns allargava una mica, doncs enguany ja s'ha avançat 15 dies, i això en el món de l'administració pública és un fet remarcable, no? Trencar aquestes barreres administratives. Vol dir que ens estem, sí, adaptant, i és sostenible. Més que per al cos de bombers, ens ho hem de plantejar com un tema de país. Si la nostra societat, la nostra economia, el nostre sector primari de l'agricultura, la ramaderia i tot el turisme que viu de les activitats de lleure a la natura s'ho poden permetre. Hem de recordar que el cap de setmana passat més de 12.000 activitats es van haver de suspendre. Llavors, socioeconòmicament té un impacte brutal, i això és el que ens ha de fer reflexionar
Clar, hi ha molta gent que, ara vostè feia referència a aquestes activitats que es van haver de suspendre, hi ha molta gent que no ho entén, no? Que diuen, però com pot ser que només perquè hi ha el risc de que podria passar de cop i volta, tot això no es pugui fer? Clar, suposo que una de les claus, que no sé si hem de començar a dir-la clarament, és que hi ha determinats incendis que comencen i que depèn d'on comencin, o no es podrien apagar o costaria molt d'apagar-los, no?
Mira, hi ha una... Tradicionalment hi havia hagut una idea que era tots els focs quan comencen són petits i si trigues a anar a arribar se't fan grans. Per tant, intenta arribar quan més aviat millor. I això va ser l'estratègia que vam tenir durant vinguent de l'Icona ja, dels 60, 70, 80, 90, i s'ha treballat molt en posar aquests ulls al territori, aquests primers recursos, aquesta primera arribada. I és cert que en la majoria d'incendis això és així. I, per tant, s'ha fet molt bona feina. Ara bé, hi ha dies, episodis de risc, quan tenim la vegetació tan seca com la tenim, que ja hem començat a dir, ja de fa temps, que hi ha incendis que ja neixen grans. Si recordeu, o si algú pot recuperar les imatges de l'incendi de Calafell, dia 14, que va començar amb una estirada espectacular d'una columna de fum negre que encara que haguéssim estat allà en 2 minuts, allò marxava, el cap anava molt més ràpid que nosaltres i llançava focus secundaris a 600, 700 i algun a 800 metres. Per tant, el comportament està canviant i, per tant, aquest comportament que està canviant fa que haguem també d'entendre que no és un problema de la resposta, és un problema de la càrrega de combustible, de com tenim el nostre medi natural.
Clar, no, aquí hi ha un element, vostè ha parlat abans de les temperatures, no?, del vent, etc, però clar, hi ha aquest element extra, que segurament s'assuma, quan hem començat la conversa, vostè em deia, bueno, hem tingut altres episodis, no?, i m'anava recortant anys, hem començat el 94, no?, i hem arribat fins a pràcticament al 2010, per entendre'ns, en què em recordava períodes en què hi havia hagut sequeres, per exemple, no? Però també és veritat que el que hem anat acumulant fins a aquest 2023 en tot aquest temps és mala gestió forestal, no? I això sí que jo crec que hi ha bastant consens al país. Quan dic mala gestió forestal em refereixo a la neteja, no? És a dir, hem anat carregant, o aquests boscos a banda de sequera s'han anat carregant de fusta seca o abandonada, de males herbes, etc, que són les que ara acaben cremant amb aquesta virulència.
Sí, aquí, Pol, deixem fer-te dues apreciacions. No ha hagut una mala gestió forestal, ha hagut una gestió forestal molt escassa. És a dir, sort n'hem tingut de que encara hi ha alguns propietaris forestals que decideixen, diguem-ne, invertir diners assumint que hi ha un risc enorme. És a dir, pensem que cada diner que posem per aprofitaments o manteniment de boscos, el risc que té aquesta inversió, si ens la miréssim, si fos capital privat, i amb la propietat forestal és capital privat, ens posaríem les mans al cap de dir, home, on aneu a fer una inversió amb tant de risc, no?
Ah.
I l'altra qüestió és, els boscos creixen cada any i el bosc mediterrani és un bosc que habitualment havia estat sotmès a aprofitaments, a tallades, a aclarides, s'aprofitava gairebé tota la part de vegetació a ser enrompudes per posar-hi vinyes, oliveres, ametllers, camps de cereal. Tot això és el que des de la dècada dels 50-60, amb l'abandonament rural, va començar a canviar aquest cicle.
Ah.
I, diguem-ne, hem arribat a un nivell en què el nostre paisatge forestal i agrícola és gairebé com un museu. Està parat, està quiet, i hi ha molt poca gent, jove, que s'animi a fer una activitat tan bonica i agraïda com és la pagesia, la ramaderia, la silvicultura, i per tant tenim un problema socioeconòmic de que no li donem valor i per tant un rendiment a aquest paisatge. Llavors, a mi no m'agrada parlar de males herbes, de mala gestió, de neteja, vull dir, la natura, els ecosistemes forestals, no hi ha res bo o dolent, ho veiem des del nostre punt de vista, no?, antropocèntric, però sí que és cert que la manera com ens hem relacionat amb aquest paisatge ha canviat,
clar,
i per tant els processos que ara guien aquest paisatge, les plagues, les nevades, els incendis, ara tenen un rol molt més important que el que tenien fa 100 anys. I això és el que nosaltres, com a societat majoritàriament urbana, hem de canviar el xip i entendre que el que estem veient simplement és que la natura s'intenta adaptar al nou escenari.
Passa que segurament hi ha aquest procés que compro absolutament l'argumentari. Ara l'estava escoltant i recordava, durant molts anys, per exemple, des de Bombers, no? Hi havia una frase que es repetia, jo crec que pràcticament com un eslògan, però que era certa, no? Que es deia que els incendis de l'estiu es prevenen a l'hivern, no? Per entendre'ns, s'apaguen a l'hivern.
Sí.
Clar, això quan la temporada d'incendis, diguem-ne, et comença ja al mes de març. Ara vostè ha fet referència, per exemple, a Calafell, no? Jo recordo l'alcalde de Calafell, per exemple, explicant als mitjans de comunicació que un dels problemes que havien tingut és que aquest foc els havia atrapat, que encara no havien tingut temps, diguem-ne, de fer la neteja corresponent, segurament perquè en l'horitzó tradicional de quan comencem a treballar perquè no tinguem els marges de seguretat de les urbanitzacions per l'incendi a punt, doncs potser pensàvem, no?, que històricament teníem una mica més de coll i en el cas concret de Calafell va resultar que no, que ja no hi havia hagut marge, no?
Ja les coses no les podem deixar per l'any en curs, les haurien de fer, diguem-ne, un any abans, per anar bé. I per això és, ens passa a pobles, ciutats, urbanitzacions, masies, en què hem de treballar la consciència, hem d'entendre que l'escenari ha canviat, que el canvi climàtic està accelerant aquests episodis i que si vivim en un entorn que hi ha un risc, el risc no el podem deixar per resoldre a l'últim moment, sinó que hem d'anar anticipant-nos. I, per tant, tenim un gran repte. Tenim moltes urbanitzacions que encara no tenen els mínims treballs fets i això és un problema per nosaltres, per Bombers, perquè nosaltres, davant d'una situació així, hem de garantir primer de tot la seguretat de les persones. Però, clar, si hi ha tantes persones que estan en risc, no tindrem camions per anar a apagar el foc al bosc. Llavors el foc se'ns farà, l'incendi se'ns farà més gran i afectarà altres persones.
Teniu la percepció, amb això, a vegades una mica, que és com clamar al cel? Ho dic perquè, per exemple, d'urbanitzacions en aquest país, que n'hi ha més de 2.000, moltes han crescut en municipis, en ajuntaments, que quan parles amb ells reconeixen que pel volum d'urbanitzacions i la magnitud del municipi no tenen ni els diners, pràcticament, no? Que val fer aquest treball, i ara parlo només, ja no de condicionar l'urbanització, sinó de vegades fer les franges de seguretat, per exemple.
Mira, amb el tema de franges de seguretat no compro aquest discurs perquè hi ha molta administració pública que està posant diners de tots per avançar aquestes feines que donen, diguem-ne, seguretat a alguns, i es fa per aquest bé comú, per evitar que Bombers tinguem problemes de col·lapse davant de simultaneïtat en incendis i urbanitzacions. Aquests costos els han de pagar la propietat. El problema que sovint hi ha és que hi ha molta urbanització que encara, diguem-ne, està en una situació alegal.
Clar, que són privades. Són
no recepcionada i que, per tant, costa dir que en una urbanització que encara no ha recepcionat i que, per tant, encara no es posat al dia el clavegram, l'enllumenat, no? La senyalització, l'asfaltat, tot això, doncs, començar a fer franges, doncs, s'ha de ser valent, i ja hi ha molts alcaldes, regidors i secretaris d'ajuntaments valents, però, clar, és que, com bé dius, tenim moltes organitzacions, és un model, torno a fer servir la paraula, de desenvolupament territorial i d'estructura socioeconòmica, que hem d'entendre que de la mateixa manera que amb els aiguats dels 40s i 60s vam decidir no urbanitzar a la llera dels rius, ens haurem de plantejar, doncs, que potser hi ha cases i urbanitzacions que no haurien d'estar on estan. Si estan, han de tenir unes mesures de prevenció molt més elevades que segurament moltes altres, i si no, no poden ser-hi, perquè són un problema. Llavors, aquest és un debat molt complicat, que anys com d'eleccions no s'obrirà.
És un mal estiu en aquest sentit,
Sí, i hem d'anar pensant. Tard, haurem d'afrontar això.
Des d'un punt de vista com a bomber, com a cos de bombers, serà un... creieu o preveieu que serà un estiu molt complicat? Jo ara estava repassant una mica les dades pròpies vostres, una mica dels informes dels darrers anys, i veig, per exemple, aquests tres darrers anys de sequera que abans hi feia referència, 2020, 2021, 2022. Total de serveis dels bombers, 2020, 1.400, 2021, 2.200, 2022, 2.400. Clar, ara ens ve aquest estiu del 2023. aquests serveis seguiran anant a l'alça? Aquesta és la vostra previsió?
Mira, a vegades el número de serveis és indicatiu de l'activitat que tenim, però pot ser que a vegades, degut a que cada vegada més tenim una societat conscient i una societat, diguem-ne, educada i que en aquest sentit afortunadament fa cas a les recomanacions, hem tingut dies molt, molt, molt perillosos, amb molt de risc, en les quals no ha hagut serveis, perquè la gent n'era conscient. Per tant, sí, el número de serveis ens indica que cada vegada tenim més activitat, però veiem que seguirem en aquests nivells, sí, perquè l'escenari no ha canviat, sinó que ha anat empitjorant, perquè, diguem-ne, la planta d'ara, l'arbre d'ara que veiem al bosc, està més sec que fa 2 anys, quan va començar el primer any de sequera, i, per tant, està més vulnerable i més susceptible a cremar. Per tant, sí, preveiem un estiu complicat, i el que tenim ara a curt termini és sobretot poder explicar a la nostra societat, i per això us agraïm que feu d'altaveu d'aquesta problemàtica, que la gent sigui conscient del risc que hi ha, de l'escenari que tenim, que intenti fer el cas de les recomanacions, no?, sobretot la gent que viu en aquesta zona d'interfàs entre el bosc i les cases, i que sigui conscient que, de la mateixa manera que a vegades quan mirem avui anem a la platja, i mires i dius, ostres, aquí hi ha meduses, saps què, anem a l'altra platja? Doncs a vegades, quan ens plantegem fer activitats de lleure, depèn de quines excursions, en quins massissos, en quins moments, si les podem evitar i ens anem a fer una altra activitat de lleure a la natura, però en un lloc menys vulnerable, doncs millor.
Una pregunta, bé, des del desconeixement absolut, és que ara estava pensant, per exemple, tenim una situació vinculada amb la sequera dels embassaments, que estan com estan. Sí. Des d'un punt de vista de l'aprofitament de l'aigua per vosaltres, fins i tot de la dificultat d'agafar aigua per carregar i descarregar helicòpters, sí, aquesta situació us afecta també?
Sí, 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 perquè hi ha molts punts d'aigua, no només embassaments, sinó punts d'aigua d'aquests.
Sí, sí. No, per això en general, demano. Sí, sí.
Que es nodreixen de fonts. Quan la font està seca, no raja aigua i no s'omple el punt d'aigua. I també hi ha, diguem-ne, situacions d'embassament, tot i que aquestes... és a menys casos, però és un exemple de dir, sí, sí, si l'embassament està baix, pot arribar a fer impossible que una avioneta carregui aigua d'un embassament.
Clar, però vull dir que si l'embassament està baix, el problema és que llocs molt més petits de punts d'aigua que no és un embassament, que vosaltres podeu comptar o tenir localitzats que existeixen i que en realitat estiguin quedant secs, no?
Sí, 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 sí. Ja ens està passant, Llavors això també ens obliga a decidir de tota la xarxa de punts d'aigua que hi ha en aquest país, que són un miler llarg de punts d'aigua oficials, per entendre'ns, quins decidim gastar diners per mantenir-los plens, per tenir aigua i que, diguem-ne, podem abastir els camions d'una manera més o menys digna.
L'Edgar Nebot és sotsinspector de la unitat dels GRAF dels Bombers. Ha sigut un plaer que ens hagi acompanyat aquests minuts. Espero que serveixi perquè tots prenguem consciència del que hi ha, no? Perquè al final, malauradament, el que hi ha és el que hi ha, ara mateix.
Bueno, podem canviar-lo, petits...
Sí, i som a temps encara. Mira, és una de les coses que... Sí, i som a temps, fins i tot per aquest estiu.
Sempre, si és a temps, a provocar un petit canvi, que la suma de petits canvis poden ser molt bons, si home, sí.
Un plaer, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i que tinguem un bon any.
Molt bé, igualment, i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Al contrari, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Passen 6 minuts del punt de les 9 del matí. Tot això és conseqüència, una derivada més, si voleu, una derivada més d'aquesta sequera. És una sequera que, per cert, demà arriba al Parlament de Catalunya. També podríem parlar de com hi arriba, perquè una qüestió tan transcendent com aquesta, que arribi al Parlament de Catalunya a les 6 de la tarda d'un divendres previ a la Setmana Santa, també pot ser símptoma de moltes coses. Ara en parlem en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.